Aló.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Anem a la curiosa del dia, que avui va d'agradar.
Sí, avui va de likes d'Instagram. Bé, tots sabeu que aquesta xarxa social, com de fet les altres també, a Twitter, potser més que likes, que també són retuits, que la teva publicació la vegi molta gent, que diguin que és molt guai, te la comentin i la comparteixin. A Facebook també és tots els m'agrades que tens, i Instagram bàsicament es basa en els likes. La gent penja les coses per tenir molts likes. Si en té molts està feliç, si no està deprimit. És el que té. Llavors, un professor nord-americà que es diu Gis Overgur, ell és professor adjunt de màrqueting del Saunders College of Business del Rochester Institute of Technology, ha estat 5 anys estudiant la lògica d'aquesta aplicació i intentant trobar, perquè a més ell es dedica al màrqueting, i tots sabem que el màrqueting abans de les xarxes sempre s'ha servit de les imatges per vendre, no? En revistes, és a dir, la publicitat gràfica utilitza les imatges per vendre. Aleshores, ell ha intentat trobar una lògica o un algoritme que ens pugui predir no quants likes, però que aquella publicació tindrà molts m'agrades, més que si la fas d'una altra manera, no? Quins són els ingredients que fan que una fotografia penjada a Instagram doncs tingui més m'agrades que una altra.
I això és un estudi que ha fet aquest senyor, emparant-se, m'imagino, amb tot un temps de treball.
5 anys ha estat estudiant, analitzant...
Seguint què?
Ha analitzat 150.000 publicacions, sí, diferents, de tot tipus. No és agafar un personatge, sinó buscar les fotografies. N'ha buscat que tinguessin molts likes, pocs, veure què diferenciava, que fossin de temàtiques similars, perquè ell ha anat més enllà de dir, això s'ha parlat moltes vegades, no? Si ven més una dona que un home, si ven més una noia amb poca roba que amb menys, o sigui, tot això no hi ha entrat, eh?
És que és el que t'anava a dir, no? És a dir, també suposo que depèn del perfil, tindrà més likes o no, perquè és el que es busca o es deixa de buscar.
Clar, ell no ha entrat en les temàtiques, que aquestes temàtiques poden ser canviants o passatgeres, per entendre'ns, a vegades, no sé, es posa de moda el que sigui, o tothom sap que, per exemple, els animalons sempre tindran una mena doncs, no, ell ha entrat més en la composició de la fotografia, és una qüestió una mica més tècnica, no? I és curiós veure una mica això, no? Quines conclusions ha arribat, a més ell deia, i és lògic, que per ella és important perquè es dediquen al màrqueting i tot el que els pugui ajudar a vendre més doncs serà benvingut. Ell parla de la composició. Aleshores, ha trobat diversos aspectes relacionats amb la complexitat de la imatge en si que considera que són importants. Per exemple, les característiques i el disseny. És a dir, les característiques és que detalls com el color o la brillantor són importants a l'hora de que ens cridi l'atenció aquella imatge. I en el tema del disseny també és important i varia molt segons com s'organitzi la informació que té aquell rectangle, no? Aquella imatge. Per exemple, o sigui, ell parla de com sistemes, la complexitat d'una imatge, que ve aquí, el tema de com el disseny, com s'organitzen tots els elements, la distribució del color, la lluminositat que hi posis, el número d'objectes que hi hagin a dintre i de cantonades, fins i tot, de si són angles més arrodonits o menys, si n'hi ha més o n'hi ha menys, la simetria que té el conjunt i la regularitat o la similitud d'aquests objectes que hi hagin. No, a partir de tot això, que ja veieu que és més tècnic, ara us dono 4 frases que llavors entendrem una miqueta a què ve. Ell diu que amb aquesta equació, per exemple, la combinació de molts detalls i colors estridents, el cervell l'atabalen. Llavors, clar, això ja fa que, depèn, si tu fas una imatge en la que hi ha moltes coses, molts detallets, amb molts colors, d'entrada regenera com un cert rebuig. Però a l'altre cantó, si no n'hi ha d'aquests detalls, hi ha poc detall i hi ha poc color, és com avorrida la foto i aleshores no és interessant.
Per tant,
o sigui, fotos molt planes, amb colors foscos, poca cosa i tal, passen desapercebudes.
O sigui, que hem de trobar un terme mig.
Exacte, que sempre acabem aquí. I llavors, trobar aquest terme mig, ell tampoc dona la solució exacta, Del terme mig has de veure una mica tu què vol dir, no? També parla de que pel que fa al nombre i distribució dels objectes que hi ha a dins d'una fotografia, diu que els usuaris acostuma a optar una mica pels extrems aquí. És a dir, la simplicitat total, una fotografia molt simple en quant a objectes, després si hi ha llums, vull dir, si és una fotografia lluminosa i amb color, etc., cridarà l'atenció. Però pot ser una fotografia amb pocs objectes o molt elaborada, amb un disseny molt elaborat. Aquests dos extrems, en aquest cas, criden l'atenció. En canvi, aquí, el terme mig, ni fu ni fa.
No.
Si tu tens una imatge en la que hi ha una mena d'uns quants elements, però, bueno, no gaires i que no acaben, doncs no crida l'atenció. En canvi, potser cridarà més l'atenció sense gaires elements. Ara m'invento un paisatge, d'acord? Un paisatge de mar o un paisatge de muntanya en el que no hi ha masses elements, però hi ha una bona llum, té color, no sé, és un paisatge que hi ha que hi ha fulles, per exemple, ara a la tardor, no? Tal, doncs això crida l'atenció. I poder hi haurà una muntanya i dos arbres. I tu agafaràs un altre paisatge de ciutat, etc., que hi ha quatre elements, però allò posats així, i llavors poder no es cridarà tant l'atenció, no? O al contrari, un altre amb elements sense arribar a l'extrem que dèiem al principi.
Clar, clar,
quan hi ha molts i molt de color, allò es peta, però si està ben composat i és original i hi ha diferents coses, també ens crida l'atenció. Perquè hem de pensar que a Instagram hi ha el like compulsiu. És a dir, una cosa és qui li agrada, qui segueix a les persones, i aleshores les segueix, mira ben bé el contingut, fins i tot el que s'escriu, es fan comentaris i tal, i l'altra cosa és el anar fent scroll i anar passant
i hi havia gent que, és veritat,
i va fent likes.
Va fent likes a totes les fotos que troba.
Correcte. I llavors aquí és on te juga aquesta primera impressió. Tu veus una foto i d'entrada, sense analitzar-la massa, t'agrada o no t'agrada? I en aquest t'agrada o no t'agrada, de primera impressió, és amb el que es basa aquest senyor a l'hora de dir tot aquest tema, no? Que ell diu que si una imatge és massa complicada, necessitem massa energia per processar-la i no funciona. Però tampoc pot ser senzilla del tot, perquè llavors no ens estimula suficient per arribar a fer like, no? La mires i dius, bueno, mira, una fotografia com una altra. Hi ha una altra cosa que m'ha fet gràcia perquè aquí intervé l'hora que tu publiquis. És a dir, diu que, per exemple, la majoria de gent no mira el mòbil.
Sí.
Clar, diu, no és a vegades una fotografia en pantalla gran la veus d'una manera. El mòbil, que tot és més concentrat, també s'ha de vigilar més, perquè si hi ha molts més elements atabalen més. I, per exemple, diu que quan es torna al vespre de casa, que molta gent aprofita per assistir als metros, transports públics, o arriba a casa, seu al sofà i és quan mira, el llindar de complexitat ha de ser una mica més baix si publiques al vespre. Perquè el cervell està bastant cansat. I llavors, coses gaire complicades, o allò que te les has de mirar dues vegades, les passes. En canvi, si publiques al matí, que el cervell està més fresc i que té com més ànsia de descobrir, aquí tenen més èxit. Llavors has de vigilar l'hora que publiques, el tipus de fotografia que publiques.
És a dir, que si publiques al matí pots complicar una mica la cosa.
Exacte.
Perquè estem més predisposats a veure-ho. En canvi, si és al vespre,
no.
Fem-ho fàcil, no?
Sí, senyor.
Aquesta seria la conclusió.
És la conclusió. Ell diu que seguir aquestes pautes pot arribar a augmentar els likes fins un 19% del que tu, és a dir, tu faries la fotografia normal i no tens en compte res d'això i tindràs X likes. Però que si tens en compte aquests factors, pots arribar a augmentar tu mateix, sense augmentar el nombre de seguidors, etc., un 19% als likes, no? Però vaja, jo penso, ja és prou complicat fer la foto, menjar, has de pensar tot això. Però bueno, no deixa de ser curiós, que per això us ho porto aquí, perquè aquest senyor s'ha passat 5 anys estudiant-ho, i entenc que la gent que dedica al màrqueting i gràfic això ho té molt en compte. Abans de fer una fotografia i de publicar-la, tots sabem també que hi ha hores, no?, que són millors que altres. Però bé, aquí parla això d'aquesta composició sense entrar en la temàtica, llavors el que deies tu, hi ha temàtiques que criden més l'atenció, menys, també hi ha moments, hi ha modes, però amb la composició dels elements aquesta, trobar un, penseu això que ara dèiem, al matí la podeu complicar una mica més la foto, al vespre una mica més senzilla, trobar un terme mig en quant a color i brillantor, que no sigui una cosa molt apagada ni tampoc allò tan estrident perquè el cervell no d'allò, i en canvi, amb els temes d'objectes, doncs, si n'hi ha quatre que siguin simples i si no, que sigui una cosa original. I aleshores vigileu, si en fiqueu quatre, feu-ho al vespre. I si és més original, feu-ho al matí, que tindreu més likes.
Què més tenim, Neus?
Mira, parlant de qüestions tecnològiques, podríem dir, m'ha cridat molt l'atenció una cosa que ara estan provant a Xina, i és que ja sabeu que, bé, la pandèmia, si una cosa feta ha sigut, i ho hem explicat moltes vegades, fer-nos avançar molt ràpid
molt de temps.
A nivell tecnològic, no? Tots plegats. I aleshores veiem coses ara que potser les veuríem d'aquí un temps i ja les veiem ara. Xina, ja sabeu que a més, a l'hora d'evitar el coronavirus són molt estrictes i ara, a més, tenen en marxa tota la infraestructura que ha de permetre portar els jocs d'hivern a la capital sense posar en risc tot el muntatge pel tema de Covid. Llavors, ells han posat mesures que ja són bastant dràstiques, com fer 3 testos d'antígens setmanals a tota la població de la ciutat, que són 2 milions.
Déu-n'hi-do.
A Xina van així. Tancaments parcials d'edificis i carrers amb restriccions radicals de mobilitat. O sigui, ho faran tot perquè allà no hi hagi un altre brot. Però, a més, la cosa curiosa que es porto és que han pres mesures més curioses per evitar el contacte de la gent, que és el que dèiem, que això ens ha fet, la pandèmia ens ha obligat a avançar més endavant. I han agafat, per exemple, a la cafeteria de dins de les instal·lacions, on s'han de concentrar doncs, els diferents atletes i on es duen a terme doncs, les principals interaccions socials, a les cafeteries no hi ha persones, hi ha robots.
Ui.
Han posat robots que et serveixen el cafè i el menjar i ja està, i així no hi ha interacció amb cambrers ni res de tot això. Llavors és curiós veure aquests robots, us heu d'imaginar.
Bueno, curiós i perillós, no?
Bueno, no ho sé. Ells estan, us heu d'imaginar el robot per entendre, no té cap. Llavors queda bastant clar que no interactuaràs perquè no té cap. Però té un cos com si fos una persona, un cos. És a dir, té com una mena de tors, que és així... en forma de coet,
sí,
eh?
Sí.
I llavors hi surten dos braços articulats que són els que fa, per exemple, el cafè. Jo m'hi he pogut veure un vídeo petit en el que es veu un d'aquests robots treballant.
Perquè ell mateix te'l fa, el cafè, eh?
Sí, sí. Ah. Tu li dius, bueno, li dius, deus posar allà en la pantalla, un cafè latte. I llavors ell fa, i te'l fa. Ara, noi, el ritme que fa el cafè, potser te'l servirà quan sigui l'hora d'anar a dormir, perquè jo he vist el vídeo i penses, realment... És curiós veure i fa gràcia, a més, el robot allà amb els dos braços fent la llet, apreta un d'allò, la llet té com dits i ho agafa tot, t'ho posa el cafè i llavors te'l dona. Però clar, va un ritme lent que penso, no sé si aquesta és la versió de prova, però clar, si ha de passar gaire gent per aquesta cafeteria i el robot s'ho ha d'agafar amb aquesta calma, trigaran força a servir cafès i no sé si menjars i la resta de coses que facin. Que suposo que ja ho milloraran, perquè ja et dic, jo he vist el vídeo i m'ha semblat una mica lent el robot per fer un cafè l'estona que s'hi estava, comparat amb una persona, que a més la gent que està acostumada a fer cafès els fa a una velocitat, evidentment requereix el seu temps, no? El cafè ha de baixar, però aquest robot l'he vist una mica lentot.
No em vull imaginar a primera hora del matí que vagis amb el temps just, clar, que li demanis un cafè, clar, i que et digui ara te'l porto, i que vegis que allò va lent...
Et vas posant, diu, deixa, ja ho faig jo.
I que després falli el llum,
bueno,
o que es peti, vaja, pots sortir una mica desesperat, eh?
És una prova que allà fan i que és el que et deia, que la pandèmia ens ha fet avançar això. Ja en marxa ara, ja que tu entris a aquestes cafeteries i no veuràs cap personal, perquè fins i tot els que serveixen a taula i tal, tots són robots.
Uh-huh.
Això ja hi era, no? No és una cosa que s'hagi inventat ara, però sí que potser s'ha com avançat molt. A Xina ho han fet per això, per disminuir el contacte social, però entenc que són proves també que fan per veure fins a on poden arribar i després com poden comercialitzar una cosa com aquesta.
A mi el
no?
que em preocupa és que això no ho perfeccionin gaire i que posi en perill la feina de la gent de l'hostaleria.
Exacte, això n'hem parlat sempre, d'aquest tema, que ara, podeu estar tranquils, perquè jo, si tots els robots són com aquest que he vist, que anava tan lent, em sembla que trigarem temps a veure'ls.
I per sort encara és una professió on al darrere hi ha d'haver persones, perquè no deixa de ser. O sigui, l'art també de servir és un art.
I
no?
tant. I de fer les coses ben fetes i, a més, no sé, amb mimo i amb carinyo.
Perquè, clar, tu imagina't que ve el robot i et vessa el cafè. No li pots pas dir res al robot.
No, bueno, li pots dir...
Te'l vessarà i marxarà.
No, li pots dir el que vulguis, però clar, es quedarà igual.
I
no tindràs un...
Un descompte a la factura, no?
Exacte. No. O te'n farà un altre, no? A vegades pot passar que tu has anat a una cafeteria i, escolta, t'ha caigut el cafè abans de prendre. Escolta, si normalment sempre agafen, diuen, te'n faig un altre.
Només faltaria.
No? Que hi ha la part humana. Clar, no, el robot et dirà, mira, vés-te a netejar els pantalons, ves?
Mira, potser després obren un servei de bugaderia totalment també automatitzat
també.
Amb un robot que agafa els pantalons, t'hi tira més lleixiu del compte i te'ls torna estripats, no? Això també podria ser.
Tweeting, en la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet? A Tweeting te'l configurem i te'l deixem a punt per fer-lo servir amb tots els complements que necessites. Maletins, fundes, protectors de pantalla... Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer de Sant Ferriol 3 d'Olot i el telèfon 902 26 24 25.